Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Efectivament, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arté. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Proximitat la que tenim i setmanal amb en Josep Víctor Gay. Aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, ben trobat. Sí. I avui sí que ens endinsarem en un sector econòmic prou important de les nostres comarques, amb un dels seus representants més importants.
Efectivament, avui saludem el senyor Jordi Solà, saludem el president de l'Associació d'Empresaris de Reparació i Comerç de Vehicles i Embarcacions de Girona. Senyor Solà, gràcies per ser amb nosaltres, bon migdia.
Molt bé, bon dia, moltes gràcies.
Molt bé, l'associació que vostè presideix té el nom llarg, perquè de fet el col·lectiu que plega és ampli i divers, no?
Exacte. Som l'associació de representem a reparació i venda de vehicles i embarcacions de la província de Girona i actualment representem a més de 700 empreses a tota la província.
Bé, aquest sector econòmic, amb la xifra que vostè ens ha donat, doncs ja ens impressiona. Pensar que hi ha 700 empreses que no totes estan associades, però tenir un col·lectiu que aplega a 700 empreses ja comença, és prou respectable. Això suposa que respon doncs, a una activitat econòmica prou important, perquè, a més, abasta dos aspectes, el dels vehicles i el de les embarcacions. Hem de suposar que els vehicles encara són més importants que les embarcacions o cada vegada hi ha més, diguem-ho així, empat entre els dos sectors?
Bueno, no fent una mica referència als números que em comentes, 700 empreses són les que tenim associades i els representa uns pràcticament 7.000 persones ocupades a la província, al nostre sector. I el que comenteu de si és més automoció o embarcacions, el negoci encara és més gran en el sector automoció, però sí que és veritat que la Costa Brava Gironina és un dels punts de tota la península on hi ha més embarcacions d'esbarjo i on l'activitat de nàutica és més important de tot l'estat.
Estem en un moment en què socialment no hi ha sector que no estigui visquent un moment de transformació i ens consta que els sectors que formen part de l'associació que vostè presideix doncs també és així. Com viuen aquest moment de canvis, aquest moment de transformació?
Bé, nosaltres la transformació i el repte més gran que tenim en el sector és la descarbonització, sobretot de tots els vehicles, i això és un repte molt gran que amb la teoria s'hauria de fer a través del vehicle elèctric, però que hi ha les seves dificultats i que si voleu ara en parlarem més extensament, però sí, tenim el gran repte i no és un repte fàcil que ens ve marcat per Europa i que nosaltres també patim les conseqüències.
Bé, durant molt de temps, i gosaria dir que durant generacions, posseir una embarcació d'esbarjo estava a l'abast d'un sector social relativament petit, o petit directament, per no dir molt petit. En canvi, doncs, resulta evident, només ens hem d'acostar a qualsevol dels nostres ports esportius, que el nombre d'embarcacions ha crescut de manera, gosaríem dir, espectacular. Això és una tendència que suposem que es mantindrà, que cada vegada, a mesura que passi el temps, les embarcacions d'esbarjo estaran més a l'abast, hi haurà més mercats, seran més barates, el sector doncs, de la segona mà, etc. Com ho veuen des de la seva associació?
El sector de la nàutica d'esbarjo vam veure un augment exponencial durant el Covid, que l'explicació que nosaltres hi vam trobar és que moltes famílies que viatjaven a l'estiu a països estrangers que no van poder fer aquests viatges, doncs moltes van optar per comprar-se una barca o ja tenien una barca que no utilitzaven i van començar-la a utilitzar. I sí que durant els anys de la pandèmia, on hi havia restriccions per viatjar, va tenir un creixement exponencial. A partir d'aquí, tampoc preveiem que creixi molt més, perquè, com molt bé dieu, sí que és més accessible econòmicament. Hi ha diferents modalitats que potser abans no existien, com potser totes les empreses de lloguers d'embarcacions per dies, per hores, modalitats de comprar l'embarcació igual que d'automoció que faciliten una mica l'accés, però no és un mercat ni un sector que pugui créixer molt més, una per el nivell econòmic que es necessita i l'altra perquè la Costa Brava també necessita trobar aquest equilibri de poder gaudir de la nàutica d'esbarjo, però a més poder respectar els parcs naturals que tenim a la Costa Brava.
Senyor Solà, lo de la descarbonització és una mica complexa a l'hora d'enfocar-ho, començant per els plaços, perquè bé, la pròpia Europa s'ha autorrectificat en diferents moments, no? El que sí està clar és que sembla ser que els motors atmosfèrics doncs no estan passant pel seu millor moment i que el que ve doncs passa més per altres formats. En quant als tallers de reparació, si pensem en un mig plaç, s'estan formant o preparant o adaptant per aquest futur que imaginem on hi haurà una presència molt majoritària de cotxe elèctric, i més tenint en compte de que hi ha algunes marques importants del sector del cotxe elèctric que no compten d'entrada amb concessionaris ni amb tallers autoritzats, sinó que la pròpia marca és la que fa el servei. Com ho veuen des de la seva associació?
Bueno, aquí hauríem de ficar una mica en context, perquè una cosa és el que diu la teoria i l'altra és el que passa a la pràctica. És veritat que quan escoltem els missatges que venen des de les institucions europees, que han posat uns terminis molt, per dir-ho d'una manera, precipitats o agosarats, veiem que no s'estan complint. La descarbonització passa per l'electrificació dels vehicles, això sí que ho vivim, però després la realitat, i a més en el nostre país, és una altra. Això ho podem veure amb que les ventes de cotxe elèctric no van com haurien d'anar, estem, per fer números rodons, a la meitat de les xifres que s'estan fent als restes de països de la Unió Europea, com poden ser França o Portugal, que siguin equiparables a nosaltres. I al mateix temps a Espanya s'està envellint el parc automobilístic i hem passat de tenir una mitja d'edat dels vehicles de 11 anys està pràcticament fregant els 14 anys. Explicant una mica això, referent al que em preguntaves dels tallers, esclar, els tallers, quan pensem en els objectius que ens marca la Unió Europea, ens espantem una mica, però quan veiem la realitat és que hi ha molt de cotxe vell que requereix més manteniment i que la realitat és que a taller hi ha bastanta feina per reparar aquests cotxes i seguir mantenint aquest parc vell que hi ha en circulació. Per altra banda, sí que ens estem formant en plans de formació de vehicle elèctric, sobretot en riscos derivats de manipular vehicles elèctrics. Els vehicles híbrids els hem de considerar igual que els vehicles elèctrics i una mica estem en aquest punt. Les marques que fa referència que no tenen concessionaris, no tenen concessionaris per vendre perquè venen directament per internet, però sí que tenen tallers autoritzats per reparar i també necessiten professionals del sector de l'automoció per reparar aquests vehicles. O sigui, tenim aquí una mica una complexitat que a veure cap on va, perquè torno a repetir una cosa, és la teoria que marca la Unió Europea i l'altra és la realitat que ens estem trobant.
Bé, en referència als tallers, tant els de vehicles com d'embarcacions, els han de fer funcionar, bueno, primer els empresaris que arrisquen el seu capital per l'establiment, però després immediatament ve el personal, els mecànics, per dir-ho d'una manera planera, no? molts sectors econòmics de casa nostra, de Girona, es lamenten de la falta de professionals i de que moltes vegades els joves no s'adonen doncs, que de les sortides de la formació professional cap a aquests camins els sembla que si no estudien una carrera universitària no es guanyaran la vida, quan moltes vegades és just el contrari. Com ho veuen des de l'associació que vostè presideix? Doncs volen fer una crida als joves, dir, escolteu, el sector doncs, del manteniment de vehicles i embarcacions hi ha feina. Això se'ls hi pot dir, als joves, no tant nois com noies, eh?
Sí, sí. Exactament, has fet una descripció del que nosaltres com a sector ens passa, i nosaltres el que intentem és canviar l'estigma de la imatge que té la gent i les famílies del que és el mecànic. Necessitem transmetre, i amb això estem intentant transmetre-ho en els instituts i en fires d'educació, que la feina de mecànic ha canviat. És una feina que potser antigament eren unes condicions físiques dures, era una feina bruta, era una feina fosca, i ara s'ha convertit en una feina molt més tecnològica que pot encabir perfils de persones que li agradi molt més la informàtica, tots els equipaments multimèdia, tot el tema elèctric i electrònic, i a més ens hauria d'ajudar també que s'hi poguessin incorporar més noies, que no és un sector que també costa molt que tinguem noies en el perfil de mecànic. Per tant, sí que fem una crida que ens falten professionals en el sector i que a més estem en un procés que se'ns estan jubilant molts mecànics de generacions anteriors i és un sector on es pot guanyar molt bé la vida i on està sempre a la punta de llança tecnològica i sempre pots estar-te formant i treballant amb les últimes tecnologies del mercat.
Parlant de formació, la formació professional dual ha donat l'oportunitat de poder incorporar d'una forma raonable doncs, els estudiants en el món laboral i alhora també doncs, en els tallers poder doncs, apropar en un bon moment de formació doncs, aquests joves que tenen aquest interès en la professió. Com està funcionant tot això i quin és el futur amb tota la transformació i doncs, els canvis que venen?
La formació dual... A la província de Girona vam ser pioners, i sobretot en el sector de l'automoció, i a nosaltres és una experiència que ens ha funcionat molt bé i ens està funcionant molt bé, perquè permet que l'alumne pugui estar moltes més hores a les nostres empreses, al taller, fent pràctiques, fent una mica la figura de l'aprenent, i també supleix una mica les mancances que té el sistema educatiu, que no té potser les instal·lacions d'última generació, no té les eines d'última generació, no té els vehicles per poder ensenyar als alumnes d'última generació per un tema de costos, i amb la formació dual, el poder estar amb l'alumne moltes més hores a les empreses pot estar en contacte amb la tecnologia actual. I això ha fet que sigui un èxit. Inclús vam començar fent formació dual amb els cicles de grau superior, ara ja fem formació dual amb els cicles de grau mitjà, i la veritat que nosaltres és una modalitat d'èxit i que estem molt contents i que hi hem treballat molt, perquè des de Corbe hem firmat acords directament amb ensenyament per poder facilitar tot el tema burocràtic i la veritat és que estem molt contents.
Bé, tornem una mica al carrer. Una de les lamentacions, per dir-ho així, dels usuaris dels cotxes elèctrics o dels híbrids és la manca de llocs per endollar el cotxe elèctric. Sembla que en el conjunt social o de no ha quallat encara la necessitat doncs de que hi hagi doncs aquests punts de càrrega, que és clar que moltes vegades poden privar o dificultar o fins i tot fer impossible per molts possibles clients doncs això, és a dir, jo no tindria un cotxe elèctric si hi haguessin, i penso especialment en les zones més rurals, diríem, doncs allò. Com ho veuen això des d'un sector directament implicat?
Sí, això és així, hi ha una manca de punts de recàrrega elèctrics escandalosa, i el problema que ens trobem és l'entramat d'administracions i burocràtic que hi arriba a haver per poder muntar un punt de recàrrega. Les empreses que intenten instal·lar punts de recàrrega de mitja triguen un any per aconseguir els permisos. I si ja parlem de punts de recàrrega d'alta velocitat, de potències molt altes, després encara és més complex tot el tema burocràtic, intervenen les distribuïdores, intervenen les comercialitzadores elèctriques, i aquí hi ha un entramat burocràtic que verdaderament sembla que l'administració no es cregui el relat de que s'ha de fer la transició cap al vehicle elèctric, perquè no posa cap facilitat a que hi hagi punts de recàrrega. En el món rural, bueno, falten punts, però on falten més punts encara és a les grans ciutats, on hi ha d'haver més volum de vehicles elèctrics, i és aquí on es pot créixer, perquè el que s'hauria de créixer és amb la democratització del vehicle elèctric per a l'ús diari, a vehicles utilitaris petits, dels desplaçaments a diari per treballar. I aquí on fan falta punts de recàrrega és a les ciutats. I s'ha d'aconseguir que l'administració faciliti la instal·lació d'aquests punts, perquè estem en un punt que fa vergonya la pocs punts de recàrrega que hi ha i les dificultats que hi ha a les empreses privades que ho volen instal·lar-ho.
Si jo vull canviar el meu cotxe antic que contamina i que ja té uns anys, tinc l'opció de poder-me acollir, en funció de la compra que faci, al Plan Moves, no? El que pot donar, doncs crec que fins a més de 7.000 euros en determinades circumstàncies. De la mateixa forma que els particulars tenim l'opció de poder tenir aquestes ajudes del govern, els tallers tenen algun tipus de suport o ajuda econòmica també per adaptar les seves instal·lacions, doncs, a l'etapa elèctrica?
Per als tallers no ens podem acollir a la compra de vehicles elèctrics perquè el propi sector queda exclòs. El que sí que hi ha és el propi Pla Moves contempla que puguem demanar subvencions per instal·lar punts de recàrrega. Però aquí també hem de tornar a repetir una mica com parlàvem fins ara, que el Pla Moves 3 no està funcionant perquè és un incentiu que perd la seva funció d'incentivar la compra d'un vehicle elèctric quan les ajudes aquestes que parlem de fins a 7.000 euros es triga més de 2 anys a cobrar-les. I això fa que la gent ja ho sap i la gent perd aquesta il·lusió o aquest incentiu que representa aquests diners. Nosaltres creiem que aquesta subvenció, aquest descompte hauria de ser molt més àgil, hauria de ser directament en el preu, en el moment de compra, perquè, clar, l'usuari ha d'avançar aquests diners i després ha de passar per un calvari burocràtic que pot durar fins a 2 anys i, si té sort, ho cobrarà. I això l'administració s'ha de ser molt crític perquè no sé què estan fent, però ho estan fent molt malament i no hi destinen els recursos que haurien de destinar, i no pot ser que aquests pressupostos l'Estat i la Generalitat ja els hagin cobrat i triguin 2 anys a pagar a l'usuari que es compra un vehicle elèctric. Això no té cap mena de sentit i no incentiva i no fomenta la compra d'un vehicle elèctric.
Bé, sense deixar els vehicles elèctrics, els grans consumidors, bueno, ja sabem, doncs, que hi ha milions de persones particulars que ens movem o tenim un vehicle, però les grans empreses de transport, ja sigui de viatgers o de càrrega en general, com ho veuen? Anar canviant els seus vehicles, els seus camions, els seus autocars, els autobusos per vehicles elèctrics, que també es troben amb aquesta mateixa o semblant problemàtica. Si un empresari de transport diu, ara aniré renovant la meva flota a base de camions elèctrics o híbrids, no sé, el sector del transport com ho veu, això?
El sector del transport a dia d'avui no ho veu viable, això, perquè sí que és veritat que hi ha camions, hi ha autobusos, hi ha furgonetes elèctriques, que si estem pensant per un àmbit urbà el podem fer servir per repartir l'últim quilòmetre, per repartir dins les ciutats, però quan parlem de camions que fan trajectes internacionals, que Això, de moment, la tecnologia que hi ha disponible i que es comercialitza no és viable que puguin electrificar el parc. Es parla que per al tipus de vehicles pesats serà l'hidrogen, les piles d'hidrogen, però això és una tecnologia que sí que existeix però no està prou desenvolupada per comercialitzar a gran escala. Per tant, aquí encara hi ha feina per fer, però diguéssim, aquests seran els últims que s'haurien d'electrificar. Els primers que s'haurien d'electrificar serien els cotxes petits que utilitzem el dia a dia, i després ja arribarem als camions i a les maquinàries. Però vull dir, tornem una mica a allò d'abans. Hi ha molta feina per fer, tecnologia hi és, falta que es comercialitzi, falta que els usuaris la comprin, i falta que anem avançant amb aquesta descarbonització.
Doncs no tenim temps per més, únicament per donar les gràcies per l'entrevista al president de l'Associació d'Empresaris de Reparació i Comerç de Vehicles i Embarcacions de Girona. Senyor Jordi Solà, ha estat més que interessant l'entrevista d'avui. Agraïm molt la seva presència en el programa i estem segurs que... Bé, a nosaltres ens queden moltes preguntes, però suposo que a poc tindrem oportunitat d'anar veient les coses com van, i en tot cas l'aplacem a futures entrevistes. Gràcies, sort, i fins aviat.
Moltes gràcies.
Doncs, Víctor, seguim amb el programa.
Moltes gràcies per la seva presència.
Molt bé, doncs seguim aquí, a Cope Catalunya i Andorra, amb les converses gironines.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Converses Gironines, la notícia de la setmana, amb Paco Basso. Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Doncs estem aquí desplegant la catifa vermella perquè arriba la notícia del dia amb en Paco Basso.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
Molt bé, i com sempre ens confiem amb en Josep Víctor Gai perquè li doni pas amb en Paco. Endavant, Víctor.
Molt bé, Paco, avui, com que aquest programa s'emet sempre a l'entorn de les hores dels àpats, de l'àpat del migdia, de l'hora a dinar, confiem que ens faci reformar la nostra gana que tenim qui més qui menys aquesta hora amb la notícia d'en Paco.
Doncs sí, avui però ho farem diferent. Perquè ja vaig dir que el passat programa vaig dir que ara no hi ha gaires festes gastronòmiques a comarques gironines, per això que la gent potser no té massa ganes de sortir de casa, poder per la fred, potser perquè plou, ojalà, Déu vulgui que plogui. Suposo que a vegades pensem, a veure, on te podria anar el mes de febrer, març, que ja poder farà més bon temps? Doncs hem fet un llistat, perquè tothom diu, m'agradaria anar a un restaurant amb estrella Michelin. Però clar, ostres, estrelles Michelin, a partir d'una estrella te'n vas a 100 i pocs euros. Doncs no, ara us donaré un llistat de restaurants d'Espanya que tenen una estrella Michelin i que es pot menjar per uns 50 euros, eh? Sempre parlem de que no hi van les begudes. Si veus una aigua, doncs t'hi entra. Però si volem un vi, doncs l'hem de pagar a part. Per exemple, pensem en Vigo. Doncs a Vigo n'hi ha un que és molt bo, el Silabario. Silabario de Vigo. Es menja molt i molt bé. A Ulldecona. El restaurant Les Moles, al capdavant el seu xef, amb Geroni Castell. També és amb estrella Michelin, eh? A Ourense, el restaurant Nova. Està al centre mateix d'Ourense i podem menjar per 50 euros, si no demanem un vi molt car. A Valladolid, ens anem a Valladolid, vinga, al restaurant Trigo, amb el Víctor Martín a la cuina i la seva dona, la Noemi Martínez, responsable de sommelier i de sala. El Garena està a Dima, és un dels restaurants del País Basc. Aquest, el menú degustació, el té a 48 euros. Sempre, recordem, els vins sempre van a part, eh? Tenim la Tasqueria a Madrid, amb en Xavier Esteve. Esteve, un dels més grans experts en casqueria i amb una alta cuina. Aquest puja un pèl més. El menú degustació val 55 euros. Hi van 3 aperitius, 4 plats, un postres, els petits purs, pa, oli, tot 50. Tenim a Jaén, el Malac. Tenim també a Jaén mateix, el Radis. Tenim a Fisterra, el Terra. Tenim a l'Adrián Güengles a Palma de Mallorca. Tenim a Valdemoro, el Chiron. Tots aquests són restaurants per 45-55 amb estrella Michelin, que els podeu trobar a restaurants con estrella a qualsevol pàgina web que busqueu aquest tema.
Molt bé, doncs...
Ja us ha semblat la idea.
Home, fantàstica, com totes les coses ens expliques. No podíem acabar de millor forma, Paco. Paco Basso, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Gràcies
a tu per la teva informació.
Víctor, doncs t'esperem també la propera setmana.
Fins la setmana entrant, si vol.
Us ha parlat Lluís Arter. Recordeu que és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Adéu-siau, fins la propera setmana.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.